Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 16 de desembre del 2023. 10 minuts i ja tindrem brillant el sol a l'horitzó, un dia que no s'ha de pondre fins passat 6:15 de la tarda. Matí fred, sobretot es nota a l'interior, bona part del país es lleva en aquesta zona en el matí més fred de la tardor, per tant, abrigueu-vos, fins i tot a la costa es nota bastant, aquesta hora entre 5 i 10 graus de temperatura. De seguida ens ho explica el Martí Oliveres. Un cap de setmana que es lleva amb la incomoditat d'un nou cas d'expansió de pornografia infantil entre menors. La notícia l'avançava ahir al tard Cugat Media, deia que prop de 400 alumnes d'institut de Sant Cugat van ser inclosos dins un xat de WhatsApp on majoritàriament no hi van anar a parar voluntàriament i on es compartia pornografia infantil. Alguns d'aquests alumnes van alertar pares i escoles i així va saltar la situació que en almenys un cas una família l'ha dut fins als Mossos d'Esquadra. Estem parlant de nois d'ESO, majoritàriament, per tant, de 12 a 16 anys, però també hi ha nanos de 5è i 6è de primària, és a dir, alumnes que podran tenir 11 anys acabats de fer. En unes setmanes on hem parlat tant d'educació, de les escoles, dels joves, pels pèssims resultats de les proves PISA, no deixa de sobrevolar en l'ambient un debat que té a veure amb l'alegria i amb la permissivitat amb què hem acceptat l'entrada com un tsunami dels mòbils a les nostres vides, sense ser conscients i després sense voler ser-ne conscients de com d'inexperts som davant d'aquesta revolució. Les escoles, o més ben dit els entorns escolars, i això inclou, per entendre'ns, les dinàmiques entre alumnes tant dins com fora de les escoles, són el reflex d'aquesta inexperiència que tenim tots plegats. S'ha col·locat allà al mig d'aquest engranatge social un vehicle, una tecnologia, que ho canvia tot, que canvia el panorama i que canvia fins i tot la forma en què canvien les coses. No oblidem que 16 anys, 15, 14, 13, si tirem més avall ja no cal dir-ho, són edats de pura formació. Edats en què es crea la identitat personal, la col·lectiva, l'edat de relacionar-se amb un mateix i amb els altres, però també l'edat d'aprendre a aprendre, de desenvolupar la concentració, l'atenció, la capacitat de treball, la crítica, en definitiva d'obrir el cervell. I el mòbil en aquest punt és un element que desestabilitza. I tots els adults podem corroborar-ho, perquè si som honestos, tots hem perdut capacitat de concentració i fins i tot capacitat de determinades dots comunicatives des que tenim un mòbil enganxat a les mans. Doncs imagineu un cervell de 10, 11, 12 anys que encara està creant els circuits neuronals i està intentant apamar aquesta realitat augmentada que en realitat és la vida, que és el carrer. La sensació és que no paren d'aparèixer i multiplicar-se nous problemes pels quals no estàvem preparats i no en tenim resposta perquè són nous. I, per tant, és absolutament raonable que s'obri un debat bàsic, que ja no només té a veure amb l'escola, amb si s'ha de matar el mòbil a les aules, als patis i, en general, als recintes escolars, sinó que apunta a les famílies. Perquè un nen de primària el convidin a un xat on es comparteix pornografia infantil, abans ha de tenir un mòbil. Un mòbil que tingui connexió a internet, que tingui una aplicació de WhatsApp i que pugui fer servir prou i amb suficient llibertat com perquè abans de tot plegat no se n'adonin els pares. I la pregunta és aquesta. Té sentit que un nen de primària, 10, 11 anys, tingui un mòbil en aquestes circumstàncies? Hora de fer-se preguntes. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de l'escàndol per un xat amb pornografia infantil amb 400 menors a diversos instituts de Sant Cugat del Vallès. Els Mossos investiguen els fets després de rebre la denúncia d'una família. Segons avançava ahir Cugat Media, al xat hi apareixen vídeos molt durs amb imatges fetes amb intel·ligència artificial.
Mentrestant, atenció amb la proposta contra la sequera que han rescatat col·legis professionals d'enginyers i economistes. Defensen connectar la xarxa regional de l'Ebre amb la de Barcelona. El pla que seria reversible i també provisional, vol estendre el mini-transvassament de l'Ebre a Tarragona fins a la capital catalana.
Mentrestant, a l'Orient Pròxim, Israel ha reconegut que ha mort per error tres hostatges segrestats per Hamas a Gaza, això després d'identificar-los equivocadament com una amenaça. L'exèrcit ha traslladat els cossos en territori israelià i ha assegurat que ha pres lliçons d'aquest incident.
L'actor de Friends, Matthew Perry, va morir pels efectes de la ketamina. Atenció a l'informe del metge forense de Los Angeles que s'ha publicat aquesta matinada i que conclou que va ser una mort accidental. Una setmana abans de morir, Matthew Perry va rebre una teràpia amb ketamina, que és la que es fa servir per tractar la depressió i l'ansietat.
I també estem pendents dels Premis Forqué del cinema espanyol, on el talent català tindrà un gran protagonisme. La gran sorpresa pot ser Albert Pla, nominat a millor interpretació per la sèrie La Messias. Com a millor pel·lícula s'inclouen les produccions catalanes 20.000 espècies i abejas, A Pan Entry i La Sociedad de la Nieve.
Esports, el Barça necessita guanyar aquesta nit al camp del València per no quedar encara més despenjat de la cursa pel títol de Lliga i calmar els ànims. Després de les derrotes contra el Girona i l'Anvers, Frenkie de Jong és novetat a la convocatòria i continuen de baixa Marcos Alonso, Ter Stegen, Íñigo Martínez i Gavi. L'Espanyol, que jugarà aquesta tarda partit de segon al camp de l'Andorra, portarà a la justícia ordinària l'omissió d'imatges del VAR del gol fantasma de l'Atlètic de Madrid a finals de la temporada passada, i el Barça de bàsquet encadena tres derrotes seguides després de caure aquesta nit al Palau contra el Milà 86-90 en partit d'Eurolliga.
I pel que fa al temps, alerta si heu de conduir aquest matí perquè hi ha boires a l'interior, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. En aquestes zones més baixes, el fred continuarà atrapat, amb humitat, més sensació de fredor durant tot el dia, mentre que al Pirineu i a la costa l'ambient serà més agradable.
Ara són les 8:06. I tal com us dèiem, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou escàndol per un xat de menors amb pornografia infantil. El cas afecta 400 alumnes d'ESO, també alguns de primària, atenció, de diversos instituts de Sant Cugat del Vallès, com el Leonardo da Vinci, el Joaquim Pla Ferreres i l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat. També l'Institut Escola Catalunya, que ha confirmat al Digital Cugat Mèdia que hi ha estudiants als quals els van afegir al grup sense el seu consentiment. És un xat que es va crear fa pocs dies amb el nom de Un Grupo Muy Random, i on hi apareixen i es comparteixen vídeos de caràcter sexual, en alguns casos amb imatges fetes amb intel·ligència artificial. Un dels pares dels menors que es van incloure dins d'aquest xat ja ha presentat denúncia als Mossos, i ara, mentre es posa en marxa la investigació, la policia ha demanat a les famílies que parlin amb els seus fills per saber si els han afegit al grup sense el seu consentiment. També ha sortit al pas un dels centres implicats, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat, ha enviat un missatge a les famílies per alertar-les sobre l'existència d'aquest xat de WhatsApp. El centre demana als pares que prenguin mesures, les que considerin adients. En una entrevista al 9C de RAC1, la presidenta de la coordinadora d'associacions de famílies d'alumnes de Sant Cugat, Carme Roca, li explicava a l'Anna Ballonesta que els Mossos els han recomanat revisar els mòbils dels menors.
Ens han fet saber des de Mossos que en un cas així, amb una denúncia és suficient, i que no era tampoc necessari, que el que era necessari era que revisessin mòbils, que si hi havia material encara arxivat a dintre del mòbil, que els borréssim, que ho poséssim en coneixement dels centres.
Roca diu que dels 400 menors que hi havia al grup, ahir al migdia ja només en quedaven un centenar dins del xat, segons els Mossos. La policia els va recordar que visualitzar aquest tipus de contingut i no denunciar-ho també té conseqüències legals. De tot plegat, en mirarem de parlar d'aquí a una hora, cap a les 9 del matí, amb un dels pares afectats, també amb la consellera d'Educació, Anna Simó, que serà el Via Lliure, i ho comentarem també amb el secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Barr, després que es conegués també la proposta del govern espanyol precisament per restringir l'accés al porno als menors d'edat. És una aplicació que estaria preparant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que permetria identificar l'edat de l'usuari sense que la pàgina web en conegui la identitat sencera. Els entesos en la matèria ja ho han valorat positivament, tot i això avisant que el sistema tampoc serà infal·lible i que tindrà maneres de saltar-se en el control. En parlava el Món a RAC1, el pèrit judicial informàtic, expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca.
Això controlar-ho al 100% no podràs, perquè ja t'ho dic, feta la llei, feta la trampa. Hi haurà gent que iran amb VPNs per fer veure que no surten del país que ho està bloquejant, i ho veuràs tu des d'un altre cant. Si tu tens aquesta aplicació instal·lada al teu mòbil que et diu que ets una persona major d'edat, qui et diu que el germà gran no li deixa el germà petit el telèfon per veure-ho?
L'agència ha presentat tres vies d'identificació, amb el DNI electrònic, amb la signatura digital o amb un codi QR. On hi han prohibit del tot l'ús dels mòbils a les escoles i als instituts és a Galícia. Des del 2015 els alumnes ja no el podien fer servir durant les classes, però a partir del dia 8 de gener és a dir, després de les vacances de Nadal, tampoc el podran treure al pati, al menjador ni a les entrades i sortides. És una mesura que forma part d'un pla del govern gallec per combatre l'assetjament a les escoles i que ja està tenint els primers resultats. Ho explicava el Món a RAC1 la directora general d'Ordenació i Innovació Educativa de la Xunta, Judit Fernández Novoa.
Pues eso es muy positivo para provocar precisamente ese desenganche, ¿no? O sea, las propias familias nos están comentando que notan cambios en los niños, ¿no? Que no llegan a casa con esa ansiedad de coger el móvil, porque entre otras cosas no lo tuvo ninguno de sus compañeros durante la mañana, con lo cual posiblemente no haya ninguna actualización interesante.
També deixava clar que això no vol dir que els alumnes no puguin rebre formació en competències digitals sempre que el docent ho consideri oportú. Les 8 i 10 minuts són doncs, sobre el tema educatiu. Evidentment en parlarem en tertúlia al Via Lliure i a la consellera Simó també li preguntarem per la reunió que ja té data de partits a Catalunya, una reunió de crisi sobre els mals resultats que van aparèixer a l'informe PISA. Ara ja té data, hora i lloc, serà dimarts. Dia 19 de desembre, aquest pròxim dimarts, a les 6 de la tarda al Palau de la Generalitat, amb l'objectiu de buscar un consens polític per impulsar canvis com abans millor. Una crisi aquesta que ha marcat, evidentment, tota la setmana i que encara cueja. Després del rebombori que va generar la carta que el departament va enviar a les famílies demanant-los més implicació en l'aprenentatge de la canalla, ara n'ha enviat una altra, la consellera, als docents, als mestres. La consellera s'hi compromet a millorar-los les condicions de treball i a reduir la burocràcia, però al mateix temps posa deures. Tant els directors com els mestres els demana que es mullin en el debat per millorar el sistema educatiu. Els sindicats ja han recollit el guant, però també li posen condicions a Eudald Martínez.
A la carta enviada aquest divendres, Anna Simó diu ser conscient que molts cops entre el professorat hi ha la sensació que no se'ls valora prou la feina i que han d'assumir una càrrega excessiva. És per això que es compromet a millorar-los les condicions i a reduir-los les gestions que han de fer, prioritzant, diu, les més rellevants. Tot i això també els demana que facin propostes per redreçar la situació. Diu que com a professionals que estan cada dia a l'aula són la veu més acreditada per fer-ho. Una proposta que accepta el sindicat majoritari USTEC, tot i que l'avisa que ha d'anar acompanyada de les millores laborals. N'ha parlat a RAC1 la seva portaveu, Iolanda Segura.
Donar un prestigi i valorar la tasca que fem en els centres educatius, i això passa per millorar les nostres condicions laborals. I el primer retornar al que ja teníem. Sense això, nosaltres és que ens demanin una implicació sense tenir-nos en reconeixement per la tasca que estem fent i se'ns pagui per la feina i el volum de feina que tenim.
Precisament la setmana vinent hi haurà una altra trobada entre departament i sindicats per parlar d'aquestes millores laborals.
I en paral·lel, gràcies a Eudald, la consellera es defensava de les crítiques per la carta als familiars, en parlava i a TV3 sense entonar cap mea culpa.
Jo tinc tot el dret del món a adreçar-me a les famílies directament i així ho he volgut fer. I en tot cas, reitero el contingut de la carta. Jo no he de rectificar res i continuo creient que era important adreçar-me a les famílies demanant-los confiança en el sistema educatiu i demanant-los que treballem plegats per la millora de l'educació.
Aquesta associació de famílies de l'escola pública li retreia que traslladés a les cases la responsabilitat de millorar els resultats a les aules. 2 minuts per arribar a 8:45 del matí i atenció a una de les notícies del dia també, que va a la portada, entre altres, de La Vanguardia i del diari Ara, davant d'una altra de les grans problemàtiques del país, si no la més significativa, que és la sequera. Revifa una idea antiga, però que torna a agafar força, per mirar de pal·liar la sequera. És la idea de fer arribar el transvasament de l'Ebre fins a les comarques de Barcelona i de Girona. Ara són 4 grans col·legis professionals, que ho van dir ahir, són 4 grans col·legis que són el d'enginyers de camins, agrònoms, industrial i economistes, que han arribat a aquesta conclusió com a primer gran posicionament de l'Observatori de l'Aigua que han conformat. El plantejament és crear una xarxa de distribució d'aigua que sigui integrada a tot Catalunya amb l'objectiu de resoldre situacions d'emergència com l'actual, que tot apunta a Aurora Rodríguez, que seran més continuades a mida que avanci el canvi climàtic.
La proposta la destaquen avui a dalt de tot mitjans com La Vanguardia i l'Ara. De la part tècnica del plantejament en destaca que podria estar enllestida més de pressa que altres eines per tenir aigua, com ara ampliar o fer noves desalinitzadores, i que també seria més barata que regenerar o desalar aigua. En concret, les obres per connectar les dues xarxes podrien estar enllestides en 18 mesos i tindrien un cost de vora 300 milions d'euros. A més, els tècnics que han elaborat la proposta destaquen que el model no implicaria treure més aigua de l'Ebre, sinó que es faria servir l'aigua que no es gasta dels mini-transvasament que ja funciona entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Els autors hi afegeixen un altre element interessant, que és que la instal·lació també estaria pensada per fer el trajecte invers si la necessitat d'aigua fos al sud. És a dir, que es podria portar aigua del sistema Ter Llobregat cap a l'Ebre per garantir-ne el cabal fins al delta en cas que allà hi hagués una sequera. un element que podia ser beneficiós pels cultius i la biosfera de la zona.
Doncs una qüestió que revifa, que torna a posar-se al damunt de la taula, però ara avalada per quatre grans col·legis que conformen aquest observatori de l'aigua i que aquesta és la seva primera gran conclusió. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
A un quart de nou del matí, quan som 16 de desembre, han d'haver-hi pluges, que és el gran, més enllà de les solucions que es puguin posar, la gran solució és que plogui.
Sí, és aquesta, i en els propers 10 dies no es veu pluja pràcticament a cap punt de Catalunya. Potser algun front arriba lliscant al Pirineu i la banda de Lleida cap als Pallars, la Vall d'Aran, i plou o hi neva una mica, però fins a Sant Esteve ens plantaríem amb persistència de sequera, absència de precipitacions, potser cap al 27-28 arriba algun canvi, però falten molts dies, ho haurem de veure, i si es donés aquesta situació, de moment tampoc s'insinuen pluges generals, això sí, temperatures potser més baixes després coincidint amb festes.
Sí que ens hauríem d'esperar el 2024 perquè hi hagi una bona regada.
Sí, i a veure si arriba. I tenint en compte que el gener és un mes tradicionalment sec a casa nostra.
Doncs heu anat el panorama. Gràcies, Martí. Un quart de nou del matí i encara cueja mentrestant una notícia que avançava ja el Toni Muñoz a La Vanguardia sobre el nyap jurídic que permetrà que Barcelona superi la barrera dels 10.000 pisos turístics. I per tant, ara se sap que un error, en aquest cas dels serveis jurídics del govern d'Ada Colau, ha permès augmentar fins a un 10%, gairebé 900 nous pisos turístics, la presència d'aquest tipus d'habitatge en el seu mandat, que és el que volia precisament al contrari, que era prohibir-los. Aquest augment de pisos turístics és, ho explicava el Toni Muñoz ahir, i en parlàvem, gràcies a una escletxa legal que ja va servir en el seu moment per inscriure 120 apartaments, tots del mateix bloc del carrer Tarragona que ja us avançava RAC1 fa mesos. I segons les dades de La Vanguardia, hi ha 700 pisos més que s'han pogut acollir al mateix precedent, tot perquè els propietaris van aprofitar una situació de 15 dies d'impàs normatiu i les sentències a favor seu han arribat en cadena. Una situació que ha provocat que l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona hagi posat el crit al cel. N'ha parlat el regidor de Tries per Barcelona, Joan Rodríguez, i la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany.
En el seu moment nosaltres ja vam votar en contra del PEUAT perquè dèiem que no estava ben fet i el temps, malauradament, per la ciutat ens ha donat la raó. Ningú demana perdó i ningú reconeix que s'han fet les coses molt malament.
Aquest és l'exemple dels pisos turístics, novament d'una mala gestió que pagarà molt cara la ciutadania, i avui ens plantem amb un 10% més de pisos turístics.
Tot plegat quan la setmana que ve el Parlament ha de votar si tira endavant el decret del govern per regular pisos turístics, que ara per ara no té garantits els suports necessaris. De fet, amb el vot contrari de Junts, ara mateix la clau per aprovar el decret de l'habitatge la tindria el PSC, que reclama canvis en el redactat perquè respecti l'autonomia de cada municipi. I encara relacionat amb l'habitatge, ahir que també va ser notícia, les 8 famílies del barri de la Salut de Badalona desnonades i que han passat ja la primera nit en un allotjament d'emergència a Barcelona, en desallotjament que es va fer per ordre judicial i perquè l'edifici on vivien està en molt males condicions. El cas és que no tenen una alternativa on dormir a partir de dilluns i l'Ajuntament no els vol ajudar perquè diu que són ocupes i delinqüents. Nil Sant Martí.
Les acusacions les feia l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Van encendre els ànims justament durant aquest desnonament ahir. Les persones que se les ha fet fora de casa són, entre d'altres, famílies amb nens o un matrimoni gran amb problemes de salut. Una d'aquestes persones, el Mohamed Bakali, feia 26 anys que hi vivia. I estava amb la seva dona i quatre nens i pagava 300 euros al mes. Ho explicava aquesta nit passada en una entrevista al 9C de RAC1.
Me han dado tres noches hasta el lunes. El lunes tengo que bajar otra vez al ayuntamiento y hablamos con ellos a ver qué pasa. Dicen que no hay pisos, no hay soluciones. Esto es lo que dicen ellos. Hemos cogido la mitad, pero el resto se ha quedado ahí. Sobre todo las cosas grandes como la nevera, la lavadora.
Tant ells com veïns i entitats del barri acusaven Albiol de mentir. L'alcalde de Badalona, però, encara defensava ahir a les xarxes socials que no blanquejaran, diu, cap tipus d'ocupació il·legal i denunciava que tenien l'aigua punxada. El cert, però, és que aquestes famílies tenien contractes de lloguer que el propietari no va voler renovar i algunes van pagar tot just fins al mes passat.
Per cert, encara sobre el tema de l'habitatge, atenció que les entitats pel dret a l'habitatge han posat el crit al cel en l'últim cas de portes giratòries entre administració i el sector immobiliari. És el cas, en aquest cas, de l'Associació de Propietaris de Pisos de Lloguer, una entitat creada per grans fons d'inversió com Blackstone, aquesta associació de propietaris de pisos de lloguer, ha fitxat qui era número 2 del Ministeri de Transport i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera. És a dir, aquesta entitat creada per Blackstone ha fitxat la número 2 del Ministeri de Transport, Isabel Pardo de Vera, denunciant que va ser una de les negociadores de la llei de l'habitatge per regular el preu del lloguer i menys d'un any després passa ara a representar el sector immobiliari. Les 8 i 20 minuts. En el dia que avui, Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Un dels grans protagonistes, un dels grans noms és Xavi Hernández. Avui el Barça juga a les 9 de la nit contra el València amb l'obligació de guanyar per no despenjar-se ja de la Lliga i també per calmar els ànims després de les derrotes contra el Girona i l'Anvers dels últims dies. El club ha intentat traslladar un missatge de màxima confiança amb Xavi, però certament una derrota més talla podria fer trontollar la posició de l'entrenador. Per tant, els focus al damunt de Xavi Hernández de cara a aquest València-Barça i sobretot després d'una roda de premsa ahir amb declaracions molt dures del tècnic també contra la premsa.
Sí, en certa manera fa la impressió que ell assumeix aquest protagonisme intentant centrar el debat en un cara a cara entre ell i l'entorn mediàtic, a qui acusa de crear un estat d'ànim alarmista allunyat de la realitat.
Yo pienso que se está contando una irrealidad, o sea, se está, ya lo dije en la rueda de prensa de en Bélgica, que se estaba generando una tensión que no era necesaria primero y que tampoco no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar 4 títulos. Esa es la realidad.
Xavi Hernández va dibuixar a la roda de premsa d'ahir un paisatge d'harmonia, dedicant paraules amables als jugadors i també a la directiva.
Tenim un vestidor que és una meravella d'entrenar, tothom entrena bé, tothom està implicat, la gent creu el que estem fent, estan a mort amb l'equip, amb l'estaf, amb la junta, des de dins estem molt, molt units. I el president no m'ha fallat mai, mai. I en Deco, no em sento sol, en absolut.
Segons l'entrenador, només el missatge dels mitjans de comunicació és negatiu i ens demana, dic ens, en part que som mitjans de comunicació, sí. Unitat.
És que està tot en joc, és que estem a mitjà de temporada i no aprenem. La temporada passada tenim l'exemple més clar. Anava molt pitjor que aquesta temporada i vam acabar fent una temporada notable. Per què no pot acabar la temporada d'excel·lent aquest any? Encara podem guanyar els 4 títols. Aquest és el missatge. I aquesta és la meva realitat. I no canviarà pel que es digui, que digui la gent o perquè diguin els mitjans de comunicació. Ara no els veig units. M'estranya, doncs, que els culers no ens unim en els moments difícils. M'estranya.
Com a mostra, Xavi fins i tot va recriminar els periodistes que cobrien ahir la seva roda de premsa que ningú el felicités dimecres a Anvers després de la derrota 3-2 a l'últim partit de la fase de grups. Això sí, el dia en què per la combinació de resultats el Barça certificava la primera posició del grup. Classificat ja ho estava.
Intento leer poco, me intento abstraer de todo o de casi todo, pero me mandan mensajes como si se hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa. Por ello. Sí, sí. Pues esta es la irrealidad que veo yo.
És estat estrany, eh? Felicitar Xavi Hernández després d'una derrota contra un equip dels pitjors de tota la competició, que és l'Anvers. En tot cas, després d'aquesta compareixença dura ahir de Xavi Hernández, avui és molt interessant llegir què en diu precisament la premsa, que es divideix entre les crítiques i certs cops a l'esquena cap a Xavi Hernández.
Sí, Mundo Deportivo li dona un vot de confiança amb el titular Xavi i creu en el sentit que té la recepta per superar la sotragada. Ara bé, Josep Maria Artells, a la contraportada, adverteix al tècnic que es troba sota la vigilància del president Laporta. Segons l'Esport, l'única resposta es guanya avui. El director Joan Bells escriu: Xavi no pot ocultar que la imatge que transmeten els futbolistes no es correspon amb el seu optimisme. L'esportiu coincideix que només una victòria a València pot generar el context per la unió i estabilitat que demana el tècnic de Terrassa. Pel que fa als diaris generalistes, La Vanguardia titula Xavi s'empipa i subratlla que les crítiques als mitjans són injustificades. El periòdico veu Xavi al laberint i Mònica Marchantes, especialment crítica en la seva article d'opinió, escriu que Xavi s'equivoca d'enemic, en assenyala la premsa i en canvi peca d'ingenuïtat amb les bones paraules cap als qui l'estan posant al disparador. Al diari Ara, la nostra companya d'esports i del Barça juga a RAC1, Marta Ramon, assenyala que els que remouen el fang al voltant de la porta i diu que les seves impaciències no fan cap bé al Barça i enterboleixen més l'ambient. Acaba amb la reflexió: si fan caure Xavi, què creuen que aconseguiran?
Pel que fa a la prèvia estrictament esportiva, insistim, els focus al damunt de Xavi Hernández, òbviament, després de la roda de premsa d'ahir, però què n'hem de saber d'aquest València-Barça que juga juga a la nit.
Que Frenkie de Jong és la novetat de la convocatòria blaugrana, recuperat de la febre que el va deixar fora de la desfeta d'Anvers. Marcos Alonso continua de baixa, igual que Íñigo Martínez, Ter Stegen i Gavi, i que Xavi ha tornat a convocar els joves Marc Casado, Marc Guiu, Héctor Fort i Pau Cubarsí. El Barça afronta aquest partit de Mestalla a 7 punts del liderat del Girona i a 5 del Real Madrid, i Xavi admet la necessitat de sumar els 3 punts.
En el cas de guanyar, doncs potser retallem punts. Per què no pensem això? Hem de pensar això. Si es dona malament, seguirem. Quedarà lliga per intentar remuntar-la, però se'ns posaria encara més difícil, que ja ho està. Que ja ho està. Per això et dic que necessitem aquests punts. Tenim necessitat de punts.
El València de Rubén Baraja tampoc arriba al partit en una situació gaire còmoda. És 11 a mitja taula i només ha sumat un punt dels 12 darrers en joc. Rebrà el Barça sense els sancionats Gabriel Paulista i Javi Guerra, i tampoc podrà comptar amb Almeida ni Gallà perquè estan lesionats. Baraja confia en l'efecte Mestalla, això sí, que s'omplirà amb 50.000 espectadors i que sempre hi posa un punt d'atenció afegit quan visita l'estadi valencianista al Barça. Abans del partit hi haurà homenatge a David Silva. Tot plegat arrencarà a les 9 amb arbitratge d'Ortiz Arias, Munuera Montero al bar amb B baixa, i en directe amb el Barça juga a RAC1 des de les 8.
Gràcies, Quim.
Fins ara.
5 minuts i 2 quarts de 9. I atenció, notícia d'aquesta matinada, un mes i mig després de la mort de l'actor de Friends, Matthew Perry. Atenció, perquè s'ha fet públic de matinada el resultat de l'autòpsia. Segons l'informe del forense de Los Angeles, Perry va morir pels efectes de la ketamina, un fàrmac que es fa servir per tractar la depressió i l'ansietat. És una substància que hauria causat que l'actor patís una sobreestimulació cardiovascular. Recordeu que Perry, de 54 anys, va morir al jacuzzi de casa seva el dia 28 d'octubre.
Segons va avançar el portal TMZ, Perry havia rebut una teràpia d'infusió amb ketamina una setmana i mitja abans de la seva mort. Tot i això, la substància que s'ha trobat al seu cos no podia ser d'aquesta teràpia en concret, perquè la vida mitjana d'aquesta droga és només de 3 o 4 hores o menys. A les proves toxicològiques, en canvi, no s'hi ha trobat restes ni d'alcohol ni d'altres drogues com la cocaïna o l'heroïna. En el document del forense es qualifica la seva mort com accidental.
Per tant, després d'un mes i mig, sabem, després d'aquest informe del forense, la causa de la mort de Matthew Perry, l'actor de Friends, que va ser, sens dubte, una de les notícies d'aquest 2023. 4 minuts i 2 quarts de 9, i mentrestant també ha cridat moltíssim l'atenció a les últimes hores la mort d'una actriu catalana molt jove, Daniela Costa, 42 anys.
Yo tampoco he pegado ojo en toda la noche, pensando...
De moment no se'n sap la causa de la seva mort. Costa, que havia aparegut en ficcions com Misodrom, Les Vecinos, Hospital Central, Mir o 16 dobles a TV3, tot i que era coneguda sobretot per donar vida a Àlex Agustín a la sèrie El Salir de Classe. La notícia la va confirmar ahir a través de les xarxes socials l'actor Miguel Ángel Silvestre, que havia compartit pantalla amb ella a Misodrom, Les Vecinos. Insistim, 42 anys, l'actriu catalana Daniela Costa va morir ahir. 3 minuts i 2 quarts de 9 del matí. De seguida, una de les informacions del dia també, que arriba en l'àmbit internacional, el reconeixement per part d'Israel, que ha matat sense voler-ho 3 dels hostatges que mantenia retinguts Hamas.
Gaudeix amb Lidl dels nostres més de 600 productes de Nadal. Estalvia amb el nostre formatge mescla curat, premiat pel seu gust, ara per 2,49. I amb els nostres musclos frescos, també per 2,49. Lidl, marca la diferència.
Uau, quines vistes!
Aquest Nadal regala un vol en globus. Reserva a volaventura.cat o truca o envia un WhatsApp al 678 60 30 69.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2 i mig del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Estàs esperant una oferta electritzant per passar-te la e-mobilitat? No esperis més. Vine a Opel Autoleben i aprofita els avantatges dels Green Days per trobar el teu Opel elèctric a un preu increïble. Només fins al 22 de desembre. Amb lliurament immediat i punt de càrrega inclòs amb models seleccionats i unitats limitades. T'esperem a Autoleben a Sant Boi.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Ara són 8:45 del matí i el que us dèiem en plan internacional, una de les notícies del dia, les protestes que s'han succeït a Tel Aviv per la mort de 3 hostatges israelians que l'exèrcit d'Israel va confondre amb milicians de Hamas. Centenars de persones s'han manifestat aquesta nit davant del Ministeri de Defensa d'Israel per reclamar que el govern de Benjamin Netanyahu prioritzi d'una vegada l'alliberament dels hostatges que encara són retinguts a la Franja de Gaza. Tot plegat hores després que l'exèrcit, insistim, va confirmar en un comunicat que havia matat per error 3 nois joves d'entre 22 i 28 anys que Hamas havia capturat durant l'ofensiva del 7 d'octubre. Netanyahu ha lamentat aquestes morts i ha traslladat el seu condol a les famílies. Corresponsal de RAC1 Israel, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Israel es troba de dol per la mort de 3 israelians, 2 jueus i un musulmà, segrestats per Hamas el passat 7 d'octubre a 2 kibbutzim i morts aquest divendres pels tests de militars que es van equivocar a l'identificació a uns combats al nord de la Franja de Gaza. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ho ha definit com a tragèdia, afirma que l'alliberament dels hostatges és l'objectiu de la massiva ofensiva militar, juntament amb desarticular el grup terrorista Hamas a Gaza. Els Estats Units ha dit a Israel que pot continuar la guerra contra Hamas, però que hauria de passar ja a una fase diferent, amb atacs més selectius, és a dir, amb més operacions puntuals i menys bombardejos.
Gràcies, Sal. Això quan el govern d'Israel ha acusat Hamas d'haver assassinat una vintena dels 132 hostatges que encara hi queden a la Franja de Gaza. En les últimes hores, Israel ha recuperat els cossos de 8 d'aquests hostatges morts. I atenció, una de les derivades d'aquesta guerra al Pròxim Orient hi pot tenir conseqüències globals. Des que va esclatar el conflicte, hi ha diversos vaixells que han patit atacs al Mar Roig per part dels rebels hutis del Iemen, que donen suport a Hamas. Doncs bé, ara l'empresa danesa que es dedica al transport de contenidors, que és Maersk, i que és la segona més important del món, ha decidit que atura el trànsit marítim dels seus vaixells pel Mar Roig, després dels últims atacs a la zona. A banda, hi ha una altra companyia, l'alemanya Hapag-Lloyd, que es planteja fer el mateix perquè diu que no pot exposar els seus treballadors. Per tant, compte, perquè ja han visualitzat en d'altres crisis del transport de mercaderies que l'aturada o el canvi en la forma en què es transporten els vaixells, i per tant les mercaderies, pot afectar el comerç mundial d'una manera importantíssima. 8:33. I encara parlant de conflicte, s'ha agreujat la mala maror dins el Consell Europeu per la guerra d'Ucraïna. Els caps de govern garanteixen que Kiev acabarà rebent 50.000 milions d'euros d'ajuda, però que ara mateix estan bloquejats per Hongria. Els hongaresos estan disposats a mantenir el veto fins que ells no rebin els fons europeus que tenen pendents. Ho argumentava ahir el portaveu governamental Balázs Orbán.
Si els líders europeus o els líders i mandataris de la Comissió Europea volen que Hongria desbloquegi la revisió del pressupost comunitari, cosa que nosaltres creiem que no és necessari, llavors han de revisar altres problemes de pressupost. I sí, això passa per revisar els problemes econòmics d'Hongria.
Hongria, per tant, que bloqueja l'ajut de 50.000 milions d'euros per a Ucraïna en aquesta guerra. Brussel·les té aquestes ajudes a Hongria aturades per falta de separació de poders i irregularitats financeres, però en tot cas, qualsevol cas, la Unió Europea insisteix que Ucraïna rebrà més suport financer. Per cert, encara parlant de la guerra d'Ucraïna, atenció a les imatges esgarrifoses d'ahir de l'Ajuntament del poble de Kerensky, que és a l'est d'Ucraïna, perquè enmig d'un tens ple municipal, un regidor del partit de Zelensky va entrar a la sala i, atenció, va llançar allà al mig tres granades de mà. Ara podeu sentir com cauen les granades a terra, com esclaten, i el pànic es desencadena. És una seqüència de 15 segons que realment, si veieu el vídeo, també posa els pèls de punta. I és un espai petit, és un espai molt reduït, i es veu com esclaten les tres bombes. Els regidors incrèduls que no van reaccionar quan deixava caure les granades a terra, i els resultats són un mort i 26 ferits. Veient les imatges semblen pocs, de veritat, un mort i 26 ferits. Entre els més greus, per cert, hi ha el mateix agressor, perquè era allà mateix. Encara s'han d'aclarir les motivacions de l'atac, però les autoritats ho investiguen com un acte terrorista. En plena política més pròxima, en ple debat sobre la llei d'amnistia, la justícia espanyola hi torna a ficar cullerada. El president interí del Consell General del Poder Judicial ha reclamat a les últimes hores a la classe política textualment que els deixin en pau en els jutges. Vicente Aguilar, te ho deia, per les crítiques polítiques i els dubtes que hi ha sobre la independència judicial.
Pues somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos. Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz.
Déjennos en paz, diu el màxim responsable de l'òrgan de govern dels jutges, davant de les crítiques que ha rebut també per les peticions d'alguns partits, entre ells els independentistes, de cridar alguns d'aquests jutges a les comissions d'investigació sobre diversos casos com de Lawfare a l'estat espanyol. Guilarte parla d'un efecte devastador sobre la justícia quan altres poders de l'estat plantegen que hi ha problemes amb la feina que fan els tribunals. Anem a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia. Si parla de complicitat dels polítics a l'hora de posar en dubte la neutralitat judicial.
Lo menciono porque sin duda estos episodios tienen un efecto devastador. Al minar la confianza de los ciudadanos en la justicia, ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con sus actitudes, ni con sus silencios.
Admet, això sí, que els ciutadans poden tenir dubtes sobre la justícia i la seva independència. Això va dir ahir al migdia en presència del ministre de Justícia, Félix Bolaños. Parlava de xoc brutal entre poders de l'Estat si hi ha ingerències, demanava la separació de poders entre la judicatura i els poders legislatiu i executiu, admetent a més un problema amb la renovació del CGPJ, evitant, això sí, identificar qui en pot ser més responsable.
Gràcies, Armenteres. L'estirabot de qui presideix a hores d'ara el Poder Judicial espanyol arriba en una setmana en què el PP ha intensificat la campanya contra l'amnistia, en aquest cas des de les institucions europees. L'exemple més evident va ser la picabaralla entre Pedro Sánchez i el líder del PP europeu, Manfred Weber, aquesta setmana a l'Eurocambra. I en aquest context, però, la presidenta de la Comissió Europea, que també forma part de la família del PP europeu, ha avalat, ni que sigui de forma tèbia, aquesta llei d'amnistia. Úrsula von der Leyen optava per no esmenar la plana Sánchez amb un posicionament que era respectuós i de confiança amb tots els estats de la Unió. Eurocorresponsal de RAC1 des de Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. L'amnistia va tornar a arribar a Europa després del plat fort de dimecres a Estrasburg. Ahir, amb una sala de premsa plena de gom a gom de periodistes, on se li va preguntar a Ursula von der Leyen directament i davant la presència de Pedro Sánchez si té preocupacions sobre l'estat de dret a Espanya i si la situació es podria comparar amb la d'Hongria o Polònia, com assegura l'oposició. Conscient de la repercussió que podrien tenir les seves paraules, la presidenta de la Comissió Europea les va mesurar al mil·límetre per evitar no mullar-se. Von der Leyen va tirar de diplomàcia i va donar una resposta genèrica i vàlida pels 27 països països, dient que Brussel·les respecta la sobirania dels estats, confia en ells i es limita a vigilar les normes.
La Comissió Europea és la guardiana dels tractats i cada dia treballem per assegurar que es respecten les regles. Però confiem en els 27 estats membres i aquesta és la base de la nostra cooperació.
El president del Consell Europeu, Charles Michel, també va estar diplomàtic, assegurant que confia en les institucions i autoritats espanyoles, però en el seu cas va afegir que qualsevol judici de valor sense fonament és lamentable.
I en plana política, hem tingut més detalls del sumari de la causa del tsunami democràtic a la qual ha tingut accés RAC1. La Guàrdia Civil es basa fonamentalment en tuits i retuits per argumentar que punxa els telèfons d'activistes independentistes. Així es desprèn del sumari on la policia hi adjunta desenes de tuits de diverses persones que reclamen la mobilització independentista per relacionar-los amb el tsunami democràtic. La casualitat és que bona part d'aquestes persones tenen relació amb Carles Puigdemont, un fet que els investigats creuen que la Guàrdia Civil estaria fent servir per espiar legalment què feia l'expresident a Brussel·les. I ha tingut accés a aquesta causa el sumari l'Adrià Santasusagna.
Tot arrenca de la investigació d'un grup de persones que creaven el suposat CNI català. No s'aporten proves, però la Guàrdia Civil argumenta que un d'ells havia enviat un missatge a Carles Puigdemont, un missatge que no va rebre resposta. D'aquí salten a investigar Sergi Miquel, que és el director de la Casa de la República i entorn de Carles Puigdemont. Per justificar la vinculació amb Tsunami, adjunten desenes i desenes de tuits en què demanen la independència i argumenten que les quotes del Consell podrien destinar-se a finançar el Tsunami. Tampoc hi aporten proves. Relacionen també amb Joan Canadell amb el tsunami, perquè va fer uns tuits comentant un documental de TV3 que anava precisament sobre el moviment. Amb tuits com a fonamentació de la investigació, la Guàrdia Civil ha aconseguit l'autorització del jutge per infectar els telèfons de desenes de persones, moltes d'elles relacionades amb Carles Puigdemont. De tot plegat, els investigats sospiten que s'estaria intentant utilitzar aquesta causa per treure informació del Consell i de les seves activitats.
El nyap és enorme, eh? La quantitat de telèfons punxats infectats per ser investigats legalment a base de la justificació de tuits i retuits de coses que tenen a veure molt paral·lelament a algunes de les qüestions investigades. Bé, el sumari del cas Tsunami Democràtic, al qual ha tingut accés RAC1 també, hi ha relacions absurdes. Un exemple és que relacionen el moviment amb el terrorisme perquè David Fernández, l'exdiputat de la CUP, coneix Arnaldo Otegi. Doncs bé, Fernández se'n fa creus de tots plegats. Ahir en una entrevista a TV3 qualificava l'espionatge de la Guàrdia Civil d'escàndol majúscul i lamentava que fins i tot hi apareixien converses amb la seva mare.
La reacció és de fàstic. Quan estava a la pàgina 80 i pico, doncs em trobo David Fernández habla com una Maria Felina, entre parèntesis Mamuchi, i Maria Felina és la meva mare. I com comprovareu, doncs estic parlant d'estufes i de fruita, i que li deixo fruita a la nevera.
El sumari del tsunami també recull un revés de l'Audiència Nacional a la Guàrdia Civil, perquè els investigadors volien punxar el telèfon de la germana de Toni Comín perquè sospitaven que també estava involucrada en l'organització de les mobilitzacions. El tribunal, però, va considerar que estaven abusant de les escoltes telefòniques i ho va prohibir. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Exacte, bon dia. La Guàrdia Civil havia tirat pel broc gros en la investigació i l'Audiència Nacional li parava els peus. Això era el març del 2020. Tal com ha pogut comprovar RAC1, la policia demanava punxar els telèfons a diverses persones. En alguns casos, demanava prorrogar les escoltes. Una de les que estava a la llista era Betona Comín. La Guàrdia Civil la justificava basant-se en alguns retuits que feia i en algunes converses puntuals que havia tingut amb Xavier Vidal, a qui els investigadors situaven el nucli dur del tsunami. En aquest sac també hi van posar Lluna Baltasar. Tenia un càrrec al Consell de la República i com que la Guàrdia Civil literalment considerava que el tsunami era el seu braç executor, la implicaven en tot plegat. L'Audiència Nacional, però, tot i les 200 pàgines d'aquest informe, va tombar la petició i, per tant, va impedir que se les espiés. La llista, però, era més llarga i en aquesta mateixa decisió va ampliar les escoltes d'altres investigats.
I un parell de punts en plana de política encara, gràcies Arnau. Quan falten 2 minuts i mig per arribar a 3:15, atenció que avui pot haver-hi relleu oficialment al capdavant del Partit Socialista del País Valencià. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, farà un pas enrere. Avui mateix podria anunciar que deixa el timó de la formació al seu comitè nacional. Després de la derrota electoral del dia 28 de maig, ahir l'encara secretari general del partit deia que calen nous lideratges.
Cada etapa té la seva dinàmica. Jo crec que és un moment en el que se necessiten nous vents, nous canvis, nous lideratges, i en aquest sentit jo sempre he dit que no vaig a ser mai un obstacle, sinó vaig ajudar a la millor solució possible.
A partir d'avui s'obrirà el procés per rellevar Ximo Puig i escollir la nova direcció del partit. Avui que ja hi ha un nom que apareix a la premsa, que és el de Diana Morán, actual ministra de Ciència, Innovació i Universitats, que és figura de consens de Pedro Sánchez, però també de Ximo Puig. I sobre el futur de Ximo Puig, La Vanguardia diu que estaria meditant si mantenir-se com a senador o convertir-se en ambaixador d'Espanya a l'OCDE. Per cert, també en renovacions polítiques, avui estarem pendents també del Congrés Nacional de la CUP a Girona, que ha de posar les bases per la refundació del partit. Un minut i tres quarts de nou, el Parlament de Catalunya citarà l'arcabisbe de Barcelona i també president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, perquè comparegui a la Comissió d'Investigació sobre Pederàstia a l'Església. Se l'ha citat el dia 29 de gener com a testimoni. Recordem que la comissió investiga els casos de violència sexual contra infants i joves, tant en escoles com en altres espais esportius o de lleure. I en l'àmbit de salut, després de quatre jornades de vaga al sector de l'infermeria, Salut demanarà a la Moncloa que millori les seves categories laborals, tant d'infermeres com tècnics i administratius. És una de les grans demandes dels sindicats minoritaris que han organitzat, com sabeu, aturades aquesta setmana. El conseller Manel Balcells ha admès que són una mostra del malestar que han tingut una afectació, més a més, significativa a la salut primària, i per això ahir va anunciar que aviat es reunirà amb la ministra de Sanitat perquè aprovi aquestes millores laborals.
Anirem tots veient que l'acord és bo, però no és suficient perquè hi ha un malestar. I aquest malestar l'abordem apretar per la millora de les categories professionals allà on te toca, amb tots els mecanismes que tenim.
Tot i aquest anunci, el personal d'infermeria manté la vaga. Això després que ahir el Sindicat d'Infermeres de Catalunya va reunir més de 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 8.000, segons l'organització Joel Penya.
Sí, va ser una manifestació amb talls importants durant tot el matí a la Diagonal, al carrer Numància i la travessera de les Corts fins al Departament de Salut, on no van poder entrar perquè la policia els va barrar el pas. A més, la vaga també va tenir un seguiment al matí de prop del 30% a l'atenció primària. La vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, Laia Marçal, va admetre que el departament va en bon camí, però poden prendre mesures immediates, com una millora salarial temporal sense haver d'esperar al Ministeri.
És un bon pas, és important que des del departament i el conseller reconegui que s'ha fet aquest pas endavant, però sí que és veritat que som coneixedores que hi ha altres eines a treballar des d'aquí, des de Catalunya, per començar a reconèixer aquesta equiparació i no haver d'esperar a la resolució a nivell del Ministeri.
El sindicat també va anunciar més manifestacions de cara a la setmana que ve. L'objectiu és reunir-se amb el conseller, una opció que Balcells ja ha descartat perquè Infermeres de Catalunya no té representació a la mesa sectorial des del departament, però admeten que s'hi posaran en contacte per solucionar el conflicte.
Gràcies, Joel. I un parell de punts encara sobre l'àmbit sanitari. Atenció que l'Hospital de Can Ruti, a Badalona, ha obert una investigació arran de la queixa d'una pacient que ha denunciat que la van fer fora d'una consulta del servei d'urgències per parlar en català, després que li exigissin que canviés al castellà. Es va negar i la van fer fora. L'hospital admet que, si la situació és tal com me l'explica aquesta pacient, no és tolerable. I mentrestant, una altra que és polèmica en l'àmbit sanitari, potser recordareu el cas de la falsa doctora que va ser detinguda després de treballar 7 mesos a l'Hospital de Berga sense tenir coneixements de medicina. Doncs bé, el CatSalut ha començat a demanar títols i certificats professionals al personal sanitari. Segons publica Crònica Global, el departament ha donat de termini fins al 31 de gener perquè els facultatius demostrin que efectivament ho són. I un parell de punts en plana de successos. Un grup de lladres ha assaltat la casa del jugador de l'Espanyol, Keita Baldé. Segons avança el digital El Caso, dilluns passat, tres homes amb la cara tapada van entrar al seu domicili a Arenys de Mar, al Maresme.
Ho van fer al capvespre. A dins s'hi van trobar la mare del futbolista. Els assaltants la van retenir, la van deixar immobilitzada. Després van aconseguir forçar la caixa forta de l'habitatge. Segons El Caso, es van endur diversos objectes de valor, entre d'altres, diversos rellotges d'alta gamma.
I, per altra banda, a Barcelona, dues persones les van haver d'atendre per inhalar fum en un incendi. Va passar ahir al vespre al tercer pis d'un bloc de l'Avinguda Sarrià.
Els bombers van rebre l'avís poc després d'un quart de nou. Fins allà s'hi van desplaçar 9 dotacions. Tot i que les imatges de les flames eren força impactants, van córrer molt per les xarxes socials. El foc es va poder donar per extingit en poc més de mitja hora.
Va, que de seguida fem la informació cultural, l'agenda del dia, i ens plantegem la gran pregunta. Albert Pla pot endur-se aquest vespre el seu primer premi com a actor? De seguida.
Gaudeix amb Lidl dels nostres més de 600 productes de Nadal. Estalvia amb el nostre formatge mescla curat, premiat pel seu gust, ara per 2,49. I amb els nostres musclos frescos, també per 2,49. Lidl, marca la diferència.
Braç a braç,
Així encalcem els nostres objectius. Només així els aconseguim. Trenquem barreres, superem obstacles. Així aplanem el camí, compartim el camí, gaudim del camí. Perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
Vols un Nissan Qashqai? Romauto té 15N Connecta automàtics, seminous, per només 27.500 euros, finançats amb Flex 4D. Vine a Romauto abans que s'esgotin i estalvia't fins a 6.000 euros. Romauto, concessió Nissan, líder a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Gaudeix de tota la saviesa del vi amb Gourmet La Vanguardia i 6 ampolles de vinyes velles. Finca Morenillo de Celler Pinyol, la Vicalanda de Bodegues Bilbaïnes i Braot d'Acústic Celler. Una selecció exclusiva valorada en 150 euros, ara per 89. La trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar-te em porta't un regal especial per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al Món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC 1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana. Amb Jordi Basté.
Hola.
Les veus de RAC 1.
Saluda a tothom.
Amb les actuacions de Joan Dausà.
No em miris així, no em miris així.
Julieta. Triquell. I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC 1 o seguint el programa per l'estreaming a rac1.cat. Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el món a RAC 1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, És Nadal al món. RAC 1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
9 minuts i ja arribarem a les 9 en punt del matí. Obrim ara Plana Audiovisual amb els Premis Forqué, que es lliuren avui i que simbolitzen d'alguna manera el tret de sortida de la temporada de Premis del Cinema Espanyol. És una gala amb molt protagonisme de les produccions catalanes, també molt de talent català. La gran sorpresa, aquí som del seu equip, l'ha donat, de les nominacions, l'ha donat l'actor, músic i col·laborador d'aquest programa, Albert Pla, que avui està nominat a millor actor de televisió per La Messias.
Acabo de tener esta conversación con Dios.
Aquesta és una de les sèries de l'any, la dels Javis. Albert Pla està nominat, comparteix nominació en aquesta categoria amb el seu company també de La Messias, Roger Casamajor, però també hi ha entre els catalans, hi ha David Verdaguer nominat per Saben Aquell, Laia Costa per Un Amor, la pel·lícula de la Cuixet, i Úrsula Corberó per El Cuerpo en Llamas. I més enllà dels actors catalans, protagonisme també per produccions amb segell català, com 20.000 espècies d'abejas com a candidata a millor pel·lícula. I entre les nominades en aquesta categoria també hi ha Upon Entry o La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestra familia.
Els Premis Forqué, que també podrien reconèixer avui les produccions catalanes Robot Dreams de Pablo Berger i Dispararon al pianista de Fernando Trueba i Javier Mariscal a la categoria d'animació o País 70 com a millor curtmetratge. És una gala que es farà a partir de les 8 del vespre en directe a la 2 de Televisió Espanyola. I encara en plan audiovisual, no deixem el cinema perquè ahir es va presentar la programació de la Filmoteca de Catalunya per aquest 2024 i ho va fer amb un anunci, que és el comiat del seu director Esteve Riambau, que plegarà el pròxim mes de juny. Els pròxims mesos, per tant, Sant s'ha d'obrir un concurs públic per triar la persona que dirigirà la Filmoteca a partir del 2024. D'aquesta manera deixa de dependre també la Filmoteca de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Serà un equipament nacional amb gestió pròpia i, per tant, la Filmoteca et canviarà en aquest sentit de dependències. Pel que fa a la programació del 2024, celebrarà el centenari del cinema amateur a Catalunya i també aposta per grans noms del cinema com Agustí Villaronga o Agnès Bardà. En el dia que avui el Sonar posarà llum i música al Nadal de Barcelona. Perquè el Sonar ha comissariat la instal·lació que hi ha a plaça Universitat en l'EMA. És un gran cilindre lluminós de pantalles LED de 6 metres de diàmetre i 3 metres d'alçada que llança raigs de llum visibles des de diversos punts de la ciutat. Durant el dia recull els moviments de tots els que hi passen i quan es fa fosc converteix totes aquestes dades en un espectacle de llum i de so. Per això cada nit la il·luminació que es veurà a l'Skyline de Barcelona serà diferent. L'obra també té una part sonora creada pel grup Tartarralena que avui la inaugura cantant en directe i que repetirà concert dijous que ve, nit del solstici d'hivern, la peça que es podrà veure un parell de setmanes fins al dia 29. I comencem l'agenda de concerts del dia avui amb l'Estel de Nadal de Mishima. Però quan l'àngel de la musa m'inspira... Perquè ja és una tradició de Nadal, la gira nadalenca dels David Caravent, ahir van arrencar a Vic, avui seran a la Sala Zero de Tarragona i la setmana que ve a Barcelona amb data doble a la Sala Apolo, dijous i divendres. I qui també té concert de Nadal és Masoni. Jaume Pla, que actua aquesta tarda a la plaça Catalunya de Barcelona, concert gratuït que serà un dels últims abans no s'aparti durant un temps. I a Barcelona també avui, nit d'escà amb Doctor Calypso. Aquesta nit, aquesta nit. La mítica banda que comparteix cartell amb els Penguins i les Testarudes per celebrar una nit farcida d'escà, de reggae i de soul a la sala Paral·lel 62. Totes les entrades també estan exaurides. També ha penjat el cartell de Tot Venut, Julieta. L'artista de Barcelona, que va publicar dimecres aquest nou single, Locura, i va convertir-se en la primera cantant en fer una actuació en català a la Gallery Sessions, concerts en directe a internet amb milers de seguidors. Dijous va triomfar a la Sala Apolo de Barcelona, avui espera repetir a la Sala La Boat de Lleida. Mentrestant, a Girona hi arriba Anna Andreu, que s'estrena al Festival Neu per presentar La Mida, el seu últim disc amb el que fa mesos que actua per tot el país. I acabem a l'altre extrem, a Reus, amb Rodrigo Cuevas. La Romeria de l'Asturià passa avui pel Festival Accents, on desplegarà el seu espectacle que l'ha convertit ja en tota una icona de l'escena actual. 5 minuts i les 9 del matí, pausa i de seguida la informació esportiva i la tertúlia.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 2.000 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
El regal més original el trobaràs a Norma Còmics. Superherois, mangas, samarretes, figures, tot el que et puguis imaginar i molt més. Som al passeig de Sant Joan 7, a l'Arc de Triomf. Regal a Norma Còmics.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, al llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Aquest any tinc el regal ideal per la família. I si fem una petita reforma al pis?
Bona idea! A Servei Estació tenen un nou servei d'instal·lacions i reformes que es pot regalar i, a més, el financen.
Doncs mentre som allà, compraré la decoració de Nadal i personalitzaré alguns obsequis. A Servei Estació sempre hi trobo idees de regals. Hi ha de tot i per tothom.
Aquest diumenge tenen obert Servei Estació al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, el lloc on trobes tot el que necessites per fer especial el teu Nadal en família.
Ei, encara no saps què fer el 16 i 17 de desembre? Vine a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia, vins i moltes activitats més. No t'ho pots perdre. Aixeca la cresta amb nosaltres. Consulta tota la informació a firadelgall.cat.
Polestar 2. L'evolució continua. Més autonomia, més distàncies. El teu 100% elèctric de disseny escandinau, ara amb 654 quilòmetres. Reserva la teva prova de conducció amb un expert. Polestar.com.
Gaudeix de tota la saviesa del vi amb Gourmet La Vanguardia i 6 ampolles de vinyes velles. Finca Morenillo de Celler Pinyol, la Vicalanda de Bodegues Bilbaïnes i Braó d'Acústic Celler. Una selecció exclusiva valorada en 150 euros, ara per 89. La trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Aquest dissabte a les 9, València-Barça. De Traca i Mocador, des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Vinga, 30 segons i arribarem a les 9 del matí. Tornem-se a la plana esportiva amb el Quim Salvador, que ens ha d'explicar aquest problema importantíssim que ara mateix s'ha despertat el Barça femení. Està confirmat ja, l'entrenador Jonathan Giraldez marxa a finals de temporada i el seu futur apunta als Estats Units.
Sí, el club el volia renovar, però no hi ha res a fer perquè Giraldez ho té decidit i deixarà de ser l'entrenador del Barça el 30 de juny. Els motius per no acceptar la renovació han estat diversos: una proposta que ell considera insuficient, una de molt millor econòmicament del Washington.